Les autoescoles, sobretot les més petites, es troben al límit. La manca d'examinadors de la DGT condicionen el seu dia a dia. Hi ha llistes d'espera de 3 i 4 mesos per examinar-se, i això fa que les autoescoles hagin de reduir les classes pràctiques que ofereixen. Bona tarda, de seguida ens centrem en aquesta situació que es viu en algunes autoescoles de la ciutat. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem l'informatiu. L'AMB presenta la xarxa metropolitana de refugis climàtics per aquest estiu, que s'espera amb un calor més intens. Aquesta campanya comença l'1 de juny i a l'Hospitalet n'hi haurà 12 refugis entre parcs públics o edificis municipals, com el Centre Cultural Tecla Sala o el Poliesportiu del Gornal. Els museus i espais d'art de la ciutat obren les seves portes aquest dissabte en una nova edició de la Nit dels Museus. Fins a l'una de la matinada es podran fer visites per exposicions i gaudir de visites guiades, tot acompanyat de música i una il·luminació única. Més de 200 atletes de fins a 15 països participen aquest cap de setmana al míting de l'Hospitalet d'Esport Adaptat, al Complex Esportiu Municipal de l'Hospitalet Nord. Avui s'ha presentat la 20a edició de la prova, que comptarà amb atletes de primer nivell. La manca d'examinadors de la DGT està afectant les autoescoles, especialment les més petites. Amb llistes d'espera per examinar-se d'entre 3 i 4 mesos, han hagut de reduir les classes pràctiques que ofereixen.
Com la majoria de les persones que fan les pràctiques de conduir, en Marcos José viu amb la incertesa de no saber quan es podrà examinar. I és que la falta d'examinadors a la DGT està alentint el procés de treure's el carnet. A l'àrea de Barcelona, més de 57.000 persones estan esperant per fer l'examen.
En general hay muy pocos examinadores y a la hora de hacer el examen no sé cuándo podrán darme la fecha. Compaginarlo con todo, con estudios, pues será difícil saber si con los exámenes y los finales de la universidad, por ejemplo, lo voy a poder compaginar.
A l'autoescola La Estrella de Bellvitge, la situació els ha portat al límit. No poden absorbir tota la demanda d'alumnes i després de 37 anys formant conductors i conductores s'han arribat a plantejar tancar el negoci. I és que la llista d'espera per examinar-se fa que, en el seu cas, els alumnes que aproven la teòrica no puguin començar les classes pràctiques fins al cap de 3 o 4 mesos.
Si yo tengo muchos alumnos preparados, no voy a poder examinarlos. Entonces me están limitando mi capacidad de poder trabajar, ¿vale? Y eso es por culpa de que no hay examinadores. La verdad es que la gente sí quiere sacarse el carnet, sí tenemos trabajo y simplemente lo que pedimos es que nos dejen trabajar, que realmente nos dejen trabajar el volumen que tenemos y que los podamos presentar a examen.
Bueno, puesto que ahora estoy haciendo la teórica solo, sé que luego para acceder a la práctica, una vez aprobada la teórica, sí que cuesta mucho poder hacer el examen. Me inquieta el hecho de que haya lista de espera para las prácticas.
Tengo compañeros que acabaron el teórico más o menos como yo y hasta septiembre no les dan prácticas, por ejemplo. Y es una pasada, mucho tiempo.
Actualment, a tota la província de Barcelona hi ha una setantena d'examinadors, una xifra que des del sector consideren insuficient. A banda de la manca d'examinadors, a l'autoescola La Estrella també lamenten que la DGT no tingui prou personal administratiu. Un fet que, asseguren, eternitza encara més els tràmits per examinar-se.
Lo que falta es personal en general, personal en la DGT. ¿Qué pasa? Que cogen examinadores para hacer el trabajo de administrativos y nos los quitan de la calle. Que desde la DGT realmente asuman que tienen un problema y que convoquen más plazas de examinadores. Es verdad que ahora van a salir, pero no salen los suficientes como para la cantidad que se jubilan.
A més, els petits centres de formació viària també pateixen la competència de les grans cadenes d'autoescoles, que, diuen, surten beneficiades del sistema d'assignació d'exàmens.
L'AMB ha presentat la xarxa metropolitana de refugis climàtics per aquest estiu. S'arriben gairebé als 250 espais, un 31% més que l'any passat. La campanya comença l'1 de juny. El tipus de refugis que s'integren a aquesta xarxa són equipaments municipals, biblioteques, parcs poliesportius o casals de gent gran. A l'Hospitalet hi ha 12 punts, els mateixos que l'any passat, com el Parc de l'Alhambra o el de Can Boixeres, o edificis com el Centre Cultural de la Tecla Sala o el Poliesportiu del Gornal. Des de l'AMB han assegurat que davant la previsió de calorades més intenses a l'estiu s'ha decidit ampliar aquest servei de refugis climàtics.
Amb aquesta ampliació, la xarxa aconsegueix que un 80% de la població dels municipis que formen part de la xarxa de refugis climàtics metropolitana tinguin un refugi a menys de 10 minuts caminant de casa seva. És una xarxa que aprofita els actius del territori, no es tracta de construir nous espais, sinó de donar nous usos a equipaments municipals ja existents.
Ben aviat es compliran 10 anys de la reforma del mercat de la Florida. En aquest temps, els paradistes han hagut d'afrontar el repte del canvi d'hàbits dels consumidors. L'anunciada propera obertura de l'equipament de la Florida 6.0 a la part de dalt de l'edifici es considera una bona oportunitat per dinamitzar la zona i atreure més clients.
El mercat de la Florida afronta un moment complex després de la seva gran reforma l'any 2016. Els canvis d'hàbits en el consum i la transformació del barri han fet que els paradistes s'hagin d'adaptar. Tot i el nou equipament, troben a faltar més suport de l'Ajuntament.
Quan hi ha una subhasta, les concessions, l'adjudicació, que els nous concessionaris puguin entrar ràpidament. No com en aquest moment, en aquest espai, per exemple, que ha d'anar una cafeteria, panaderia, doncs ja des de que va sortir la subhasta fins que quan comenci, potser han passat mesos. És a dir, hi ha d'haver més rapidesa, més agilitat en fer-la. Hi ha molta burocràcia, temes de seguretat, temes de que els venedors no es protegeixen massa. No?
L'Olga és una de les paradistes que més canvis ha vist al mercat, ja que va començar a treballar-hi fa 40 anys. Ara el veu en un dels moments més complicats.
Creo que está en un momento un poquito de crisis, pero es a nivel general, yo creo que es general, en todo el comercio en general. Los mercados, bueno, tenemos suerte de que aún mantiene un poquito la esencia pues, de lo que comentaba antes, ¿no? Del trato cercano y tal. Y bueno, pero sí que nos haría falta un poquito de inyección de ayuda por parte de a quien pertoque, ¿no? Ayudarnos un poquito.
Els paradistes aposten pel tracte de proximitat i fer esdeveniments per atraure nous clients.
Muchos desconocen lo que ofrece el mercado, ya que son vecinos pues nuevos, son vecinos de más tránsito, más, digamos, no tanta estabilidad en la zona. El mercado no es solo un lugar en el cual puedas venir a comprar, sino también un lugar en el cual también se socializa y bueno, y también hacemos pequeños eventos y bueno, también exposiciones. Ahora, por ejemplo, tenemos la exposición de fotografía antigua del mercado y como comentaba antes, es desde el año 1960.
La posada en marxa de la Florida 6.0 prevista per aquesta tardor és una de les esperances dels paradistes per donar més vida al mercat.
Coincidint amb el Dia Internacional de les Famílies, des del grup municipal d'Esquerra Republicana i Esquerra Unida i Alternativa han reivindicat un hospitalet on les famílies siguin el motor de l'acció de govern de l'Ajuntament. En aquest sentit, han reclamat més polítiques públiques en aquesta direcció, criticant una manca d'espais públics, equipaments municipals i espais verds pensats i destinats a les famílies. També han assenyalat que els equipaments culturals de la ciutat no compten amb horaris adaptats a les famílies i que els caps de setmana no hi ha oferta educativa. A banda, han recordat el compromís del govern amb les escoles bressol concertades que estan pendents de passar a la xarxa pública o també el d'impulsar horaris nocturns en les aules d'estudi.
Tenim menys escoles d'educació infantil per habitant de tot Catalunya. Tenim les escoles massificades, és a dir, tenim uns equipaments culturals, una oferta cultural que no s'adapta a les necessitats dels més menuts, un museu que fa pena, amb uns horaris molt restringits, i per tant no hi ha polítiques públiques per afavorir a les famílies.
Quatre alumnes de l'Institut Can Vilomara han participat en el concurs Reporteros en la Red de la Fundació Ibercaja, adreçat a estudiants de secundària. Una de les participants, la Sofia de Freitas, ha guanyat el primer premi en la categoria d'educació financera. La Sofia va fer un reportatge titulat Made in, lo que no dice la etiqueta.
Ella és Sofia de Freitas, alumna de segon d'ESO de l'Institut Can Vilomara. La Sofia ha guanyat el Premi de Periodisme Reporteros en la Red 2025 a la categoria d'Educació Financera amb el seu reportatge Made in, lo que no dice la etiqueta, en què reflexiona sobre el consum desmesurat de roba.
He guanyat a la categoria d'articles escrit d'educació financera a un concurs que s'anomena Reporteros en la Red, bueno, aquest era el 2025, i aquest concurs el fa la Fundació Ibercaja. Bé, el meu article, el meu tema, jo parlava de la moda i com aquesta indústria, no, les conseqüències que té mediambientalment, també com tracta els seus treballadors, a les fàbriques, i una mica per conscienciar del que té darrere.
El concurs va ser convocat per la Fundació Ibercaja i en ell van participar altres alumnes de l'Institut Can Vilomara, Sara Benavides, Alan Camba i Irina Lepiani.
Quan jo vaig veure el programa, bueno, vaig pensar, no puc obligar a ningú, però sí que puc proposar a alguns alumnes, no? A veure si algú s'anima i acaba participant. Vam presentar quatre, i tots quatre tenien un nivell molt bo. Treballem els textos periodístics perquè em sembla que tenen aquesta característica que dèiem, no? La possibilitat de fer un ús de la llengua molt precís, que implica també un ús molt precís també de la intel·ligència.
Perquè tu pots fer moltíssimes coses, no? Pots simplement triar comprar menys és suficient, ja és un petit pas, i ja després doncs, et pots fer la roba tu mateix, això, home, has de tenir habilitats. Però, o de vegades, a mi m'agrada molt agafar-li roba als meus pares o roba que ja no fan servir, o estan les botigues de segona mà. El consumidor tiene poder, porque cada elección cuenta. Elijamos un consumo mejor.
Els museus i espais d'art de la ciutat obren les seves portes aquest dissabte a una nova edició de la Nit dels Museus. Des de les 6 de la tarda i fins a l'1 de la matinada es podran visitar les exposicions i gaudir de visites guiades, tot acompanyat de música i una il·luminació única.
Deixa't guiar per la cultura, en aquest cas, deixa't guiar pels museus de la ciutat. El carrer Xipreret, amb una il·luminació única per aquesta ocasió, convidarà els veïns a passejar per les diverses seus del Museu de l'Hospitalet.
La Talaia, l'Harmonia, Casa Espanya i Can Riera. Llavors obrirem tots aquests... La Talaia no l'obrirem, però farà de decoració, i al costat hi haurà l'EMCA, que farà actuacions musicals. El carrer tindrà una decoració inspirada en les aurores boreals. I apagarem tots els llums, hi haurà aquests efectes lumínics i uns personatges que recordaran aquests personatges amagats de la mitologia nòrdica.
Durant la Nit dels Museus es faran visites guiades a les exposicions temporals i a la permanent, en aquest cas amb alumnes de l'Institut Mercè Rodoreda com a guies. També hi haurà una ruta urbana per al barri del centre, un taller familiar d'enquadernació creativa amb inscripció prèvia o una conferència del centre d'estudis.
És una nit que permet que gent que normalment no visitaria el museu, que considera que ja l'ha vist i potser no ve a veure una exposició temporal, ve a reconèixer-la, a conèixer aquestes coses que oferim diferents de les habituals i, per tant, atreu un públic, esperem, familiar, jove, gent gran, de totes classes, que té una curiositat pel passat de la ciutat i per la seva història i el seu patrimoni.
Durant la Nit dels Museus també es podrà visitar la videoinstal·lació Paraules d'amor, un assaig sobre les passions de Núria Güell al Centre d'Art Tecla Sala. També obrirà portes al TPK i la Fundació Arranz Bravo inaugurarà la mostra Trema fins que arribi la tempesta de Genís de Diego. Tot de 6 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
I aquesta serà la primera Nit dels Museus de Pere Izquierdo com a director del Museu de l'Hospitalet, que pren el relleu a Josep Maria Solías. Pere Izquierdo és arqueòleg, col·labora en aquest àmbit des dels 15 anys, on va especialitzar-se en arqueologia submarina i subaquàtica. Ha dirigit el Museu de Sabadell, l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació, el Museu d'Arqueologia de Catalunya i els Museus de Sitges. Fins ara treballava al Palau Güell de Barcelona. Aquest dissabte arrenca l'Auditori Barradas la 41a edició de la Setmana de Can Coral a l'Hospitalet. Fins al 25 de maig comptarà amb la participació de veus de primer nivell de 4 agrupacions corals.
Tot a punt per donar inici a la Setmana de Can Coral a l'Hospitalet. Una cita marcada al calendari que des de fa ja 41 edicions organitzen conjuntament les corals de la ciutat Eura, Xalesta i Alisard Sala. Enguany, la Setmana de Can Coral portarà a l'Auditori Barradas 4 formacions d'arreu de Catalunya.
El fet que ja portem tants anys, moltes corals d'arreu de Catalunya, vinculades amb la federació, inscrites a la federació, ja demanen participar-hi. Sempre són corals de fora d'Hospitalet, o sigui, per les corals d'Hospitalet ja tenim altres moments de fer concerts, no? I llavors és per això, per enriquir a la ciutat, doncs busquem cors de fora.
El concert inaugural arriba aquest dissabte de la mà de Metropolitan Union, un quartet d'harmonia vocal que és referent en l'estil barbershop. L'endemà diumenge serà el torn del cor de cambra de la Diputació de Girona, que ha participat en nombrosos festivals. Els recitals seguiran el següent cap de setmana amb Pax Cor de Cambra, una jove coral sabadellenca amb un ampli repertori que va des de l'edat mitjana fins a l'actualitat. El tancament anirà a càrrec de la Coral Càrmina, una de les més destacades de Catalunya. Una diversitat d'estils i propostes que són l'essència de la Setmana de Can Coral.
També busquem que entre ells siguin una mica diferents, o sigui que el públic que pugui venir a tots els 4 concerts no ho trobin tot igual, sinó que hi hagin diferències. Els mateixos cantaires dels cors descobreixen altres estils i això ajuda a tots, tant al públic que deia jo abans, com per exemple en els mateixos cantaires, que llavors tenen ganes de fem allò també, mira, si ens movem, si fem, que ajuda.
Tots els concerts tenen un preu de 8 euros. Les entrades es poden comprar a través del web de l'Auditori Barradas o a la guixeta abans de l'espectacle.
Es pot viure sense plàstics? Al voltant d'aquesta pregunta ha girat la darrera xerrada del PASIX de Ciència en el cicle sobre secrets quàntics.
No podem viure sense plàstics, però sí que podem reduir-ne l'ús i fer-los servir pel realment necessari. Aquesta és la resposta sincera del doctor en químiques, Jordi Díaz, i autor del llibre Un món sense plàstics és possible? A l'obra explora la història dels plàstics, n'analitza l'omnipresència de les nostres vides i ofereix un decàleg per conviure sense abusar d'ells.
Tal i com vivim actualment en aquest neoliberalisme, en aquest model econòmic, no. Entra a casa teva i elimina els plàstics. Què passaria? Et dones compte d'on estan. Llavors, el que hem de fer és conviure d'una forma equilibrada, és a dir, utilitzar els plàstics perquè els necessitem, però en determinades situacions evitar-los.
Díaz comparteix una anàlisi honesta i crítica, lluny dels eslògans buits que demonitzen els plàstics. L'enginyer recorda que aquest material salva vides.
A la medicina hi ha moltes coses fetes de plàstics, per exemple les xeringues, que es parla directament al llibre. Abans no eren de plàstic, s'havien d'esterilitzar, això a vegades no era segur, causava malalties, amb les xeringues de plàstic això s'evita.
El llibre s'ha presentat en el marc del cicle Secrets Quàntics de la iniciativa PASIX de Ciència.
Sempre hi ha una forma bastant pedagògica d'explicar les coses i crec que els participants de PASIX de Ciència comproven en cada sessió que es poden explicar propostes i aspectes científics i tècnics d'una manera molt entenedora. I convidem a tots que vinguin a comprovar-ho.
La setmana que ve serà el torn de la mitologia amazònica i la seva visió de la creació.
Avui coneixerem a una nova artista del districte cultural. Laia Mateo és fotògrafa, va estudiar a l'Escola d'Art i Disseny Serra i Abella de l'Hospitalet i s'ha especialitzat en fotografia artística. En les seves instantànies destaquen les imatges de flors i el color groc.
La meva història amb la fotografia comença des de molt petita, perquè mons pares sempre han gravat tot, amb càmeres, videocàmeres. I llavors jo d'adolescent ja em vaig demanar una i ja d'adulta doncs vaig estudiar a l'Hospitalet al Serra i Abella fotografia artística. El que més m'inspira la veritat és la connexió amb la gent. Al final mai he volgut que sigués el meu principal treball, perquè a mi em neix d'una passió i em neix de dins, és com la meva manera d'expressar-me, és un llenguatge per mi, la fotografia. Llavors, li poso molt d'amor. Crec que la meva fotografia és molt representativa en el sentit de que sempre té el color groc enmig, sempre intenta expressar com unes emocions així una mica més intenses. Llavors jo agafo tot això, totes les meves vivències, la música que escolto, tot, absolutament tot de la meva vida, i ho intento portar a la fotografia. Sempre vaig en busca de flors, ¿vale? Quan és a l'exterior sempre ha de ser amb un fons natural, ja siguin flors, sigui bosc. Llavors, quan és a l'interior és veritat que sempre introdueixo les flors i amb el color groc, no? Al final, jo penso molt que la naturalitat està infravalorada, i sobretot en el món de la fotografia, on tot es retoca, sigui un gra, sigui una arruga, no? Llavors jo vaig una mica en contra de tot això i em m'agrada mostrar la gent tal com és. No edito molt les fotografies, sincerament, és el color és el que hi ha, potser poso una mica de contrast i tal, però no edito en excés, no trec granos, no trec res, perquè al final és una mica la meva manera de ser i la meva manera de fotografiar.
Esport adaptat i societat igualitària tornaran a anar de la mà dissabte al complex esportiu municipal Hospitalet Nord, el míting d'atletisme de l'Hospitalet, que enguany arriba a la seva 20a edició. L'acte de presentació s'ha fet a l'Institut Apel·les Mestres de Sant Feliu.
Més de 200 atletes de fins a 15 països, amb diversos tipus i graus de discapacitat, fins i tot amb sordesa i discapacitat auditiva, tot i que aquesta discapacitat no sigui paralímpica, participaran en proves de velocitat, de mitja distància i de salt i llançaments, tant en categoria masculina com femenina. En aquesta edició 2025 també hi prendran part atletes de primer nivell, com el rècord del món de salt de longitud, l'alemany Marco Rehm, i la plusmarquista mundial també de longitud, Fleur Jong, de Països Baixos. Tots dos van aconseguir les seves plusmarques mundials a la prova de l'Hospitalet.
És sobretot espectacle. També voldria remarcar-ho. Sí que té una component social molt important, però sobretot el que busquem és espectacle, és a dir, que el públic s'ho passi bé, veient que els millors atletes paralímpics del panorama internacional que hi ha avui en dia.
De fet, el míting de l'Hospitalet acostuma a ser una bona prova de toc per comprovar pics de rendiment. És el cas de la campiona d'Espanya de 100, 200, 400 i 800 en cadira, Cristina Adrado Sartal, que correrà per primera vegada a l'Hospitalet un 1.500. I de l'atleta de l'Hospitalet Atletisme, Maria Zamora Arnau, campiona i rècord d'Espanya de javelina i de llançament de pes, que la setmana passada va participar en una competició convencional del Campionat de Catalunya de Divisió d'Honor.
Jo aquest míting és una data superimportant en el calendari esportiu, ja que, com coneixem, és el foco de l'atletisme adaptat, i crec que aquest míting té un valor supersignificatiu tant en el valor de la disciplina, de l'esforç, de la constància, ja que es veu tots els resultats reflectats en la competició.
Estoy como viendo mi evolución, porque hace bastante poco que me... O sea, ahora mismo estoy estrenando una silla nueva de competición, así que... Voy viendo a ver cómo va surgiendo.
La participació femenina ha crescut i ja arriba al 41%. El rang d'edat se situa entre els 15 i els 64 anys. El comitè del míting de l'Hospitalet d'Atletisme Adaptat fa una crida a omplir les grades de l'Hospitalet Nord aquest dissabte entre les 10 del matí i la 1 de la tarda, i recorda que l'entrada és gratuïta.
I amb els esports nosaltres ho deixem aquí. Abans, però, fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Les autoescoles, sobretot les més petites, es troben al límit. La manca d'examinadors de la DGT condicionen el seu dia a dia. Hi ha llistes d'espera de 3 i 4 mesos per examinar-se, i això fa que les autoescoles hagin de reduir les classes pràctiques que ofereixen. L'AMB presenta la xarxa metropolitana de refugis climàtics per aquest estiu, que s'espera amb un calor més intens. Aquesta campanya comença l'1 de juny i a l'Hospitalet n'hi haurà 12 refugis climàtics entre parcs públics o edificis municipals, com el Centre Cultural Tecla Sala o el Poliesportiu del Gornal. Els museus i espais d'art de la ciutat obren les seves portes aquest dissabte a una nova edició de la Nit dels Museus. Fins a l'una de la matinada es podran fer visites a exposicions i gaudir de visites guiades, tot acompanyat de música i una il·luminació única. Això és tot. Per més informació, podeu consultar el portal dels mitjans de comunicació i lecdigital.cat. Que vagi molt bé.